Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Molt contenta de saludar-vos una setmana més. Benvinguts al primer Revolució 4.0 de la tardor. Com passa el temps, però l'important és que sapiguem aprofitar-lo bé. Ja ho va dir no sé qui, El temps és la cosa més valuosa que una persona pot gastar. Comencem i, com sempre, ho fem amb els motius que us oferim perquè us quedeu avui al Revolució. Motiu número 1. Parlarem amb l'artista Conrad Roset, que després d'una carrera com a il·lustrador i dibuixant va crear un videojoc que va triomfar arreu del món i ara està a punt de presentar-ne un altre que vol repetir el mateix èxit. Motiu número 2. Quin és el secret de l'èxit dels creatius que hi ha darrere la marca Putos Modernos? Com creen? D'on els venen, les idees brillants que entusiasmen els seus centenars de milers de seguidors? No us perdeu aquesta conversa amb un dels seus creadors. Motiu número 3. Parlem d'un llibre que ens pot ser molt útil als que som pares i mares. Crecer com pantalles, Què passa amb les pantalles i els nens, La conversa amb la seva autora, Laura Cuesta, promet ser molt i molt interessant. I motiu número 4, oients. Acabarem el programa descobrint un projecte emprenedor en un sector que no para de créixer. Quin és? Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a les xarxes socials, a Twitter, Instagram, com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Avui passa pel Revolució un artista, podríem dir que tot terreny, tasta ulletes, emprenedor, inquiet, dibuixant, il·lustrador, dissenyador, creador de videojocs. Conrad Roset s'ha convertit en un professional molt valorat i amb una trajectòria cada vegada més i més consolidada. Va donar la campanada amb el videojoc Gris i aviat vol repetir l'èxit amb la seva nova proposta. Què tal, Conrad? Benvingut al Revolució. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per invitar-me.
I tant. Escolta, quan et pregunten de què treballes, a què et dediques, què dius?
Ostres, depèn de qui m'ho pregunti. Normalment dic que faig dibuixets. Si m'ho pregunten de forma una mica més professional, doncs, bueno, tinc un estudi de videojocs. Suposo que dic director d'art, crec. Crec que dic director d'art. Però ho acabo reduint a faig dibuixets.
I no dius fas videojocs. Per què no? No t'agrada?
No, sí, sí. Sí, és veritat, faig videojocs. Suposo que el context és que ara sóc director d'art en videojocs, però bueno, com que he anat fent de director d'art en diferents indústries, per així dir-ho. Però sí, sí, si entrem en profunditat, òbviament dic que faig videojocs, no tinc cap tipus de reparo, faltaria més.
A veure, m'han dit que vas començar estudiant a l'escola de còmic Josso, vas fer belles arts, del llapis i retoladors, i de moltes il·lustracions, has passat per editorials, correcte, agències de publicitat, i vas acabar triomfant i sent conegut pel videojoc Gris, que va vendre milions de còpies. Va ser una idea pròpia o te'l van proposar?
No, com bé deies, jo era il·lustrador, em guanyava la vida això, treballant editorials, publicitat, el món de la moda, també feia també exposicions arreu del món, i portava com 7 o 8 anys en aquesta indústria, tenia com ganes d'un canvi. I, bueno, els videojocs sempre han sigut el meu hobby, juntament amb dibuixar, òbviament, i se'm va acudir aquesta idea de fer un videojoc molt minimalista, molt artístic. Però, clar, tampoc tenia ni gent al voltant que fes videojocs, ni sabia com fer-ho. I, de casualitat, una nit, sempre ho explico, de festa per Gràcia, vaig conèixer el que ara són els meus dos socis, que són dos programadors que treballaven en la indústria dels videojocs i estaven molt, molt, molt posats.
Us vau conèixer de festa,
Sí, per el típic de...
Mira la vida, quines coses
té, totalment random. I, res, els vaig explicar la meva idea en un context una mica, bueno, ja t'ho pots imaginar, de festa... I m'han dit, bueno, demà fem un cafè i m'ho expliques bé. I els hi va agradar molt la idea aquesta de fer un joc més artístic. Ells tenien ganes també de muntar el seu propi projecte. i vam fundar una empresa que és la que actualment encara estic treballant, que es diu Nomada Studio. Som tres socis i vam fer el primer projecte, que va ser Gris, que va funcionar molt, molt bé.
Ara explicarem, perquè va funcionar tan bé que vau vendre, vosaltres us pensàveu que vendríeu, perquè entengueu, oients, una mica de què estem parlant, eh? 100.000 amb sort, i se'n van vendre 2,5 milions, correcte?
Exacte, sí, sí, més o menys.
Amb això us heu fet milionaris.
Bueno, hi ha molts, molt a repartir, però no ens podem queixar. I no, la veritat és que, perquè et facis una idea, nosaltres vam fer una petita porra amb tot l'equip per veure quan vendríem, i crec que la persona que va dir el número més alt van ser 150.000 còpies.
Ostres!
Vull dir que va superar completament les expectatives. Sí,
déu-n'hi-do, eh? Quin somni!
Una bogeria.
Una festa de gràcia, això és una novel·la, eh? D'una festa de gràcia, sí, sí. Una trobada, una cervesa, surten dos socis, una empresa... jo, clar, no jugo, eh? Videojoc Gris. Què hi trobaria? Perquè, clar, segur que ens escolta gent que hi ha jugat, jo no.
Bueno, és un videojoc molt atípic. Quan la gent pensa en videojocs, pensa, bueno, en violència, molta testosterona, no sé com dir-ho. I Gris no, és tot el contrari. És un joc molt, molt elegant, molt artístic. En 2D t'ho has d'imaginar més com si fos una pintura. I la idea era aquesta, no? Intentar destacar dintre de l'overbooking de videojocs que surten avui en dia.
Però la seva finalitat, al final, què és? Dibuixar?
No, és una aventura. És una noia que ha perdut la seva veu i el món és en blanc i negre, i has d'anar avançant per aquest món, un món pintat per aquarel·les i, com et dic, com molt, molt artístic, i has d'anar trobant la seva veu i anar pintant el món. És com una narrativa molt metafòrica, per dir-ho així.
Tens clar qui és el teu públic? És a dir, d'aquests dos, no sé si teniu aquestes dades, 2,5 milions, saps l'edat de la gent que us ha comprat?
Ostres,
gent de...
no t'ho sabria dir,
la veritat. El teu públic objectiu? Jo no t'he comprat. Però us han comprat per tot el... No? És a dir, tu creus que els videojocs són per una generació, la generació dels 20, dels 30...
Jo
clar,
crec que jo
la
estic...
gent de 40 i 50 no juguem. Jo no juguem.
Jo
no
jugo tinc amics que juguen, però sí que és veritat que crec que... Sobretot la gent de 30 cap avall juga molt, molt més que 30 cap amunt. No et sabria dir les estadístiques de la franja d'edat. La veritat és que no ho he mirat mai, però clar, al final amb 2,5 milions, doncs, tens com, deus abarcar molt públic.
I com es crea de zero un videojoc? És a partir d'un dibuix, com els dibuixos animats de tota
sí,
la vida?
Quan ho intento explicar a algú que no ha jugat mai o no ho ha vist, jo crec que s'assembla molt, sobretot al nostre tipus de joc, a una pel·li d'animació. Al final... es fan storyboards, s'ha animat tot a mà, no? Com els típics dibuixos que veus de Disney, les pel·lícules de Disney, i res, imagina't un procés molt, molt similar al que seria una pel·li de Pixar o de Disney, però amb l'afegit de que és un joc interactiu, no? Que el personatge el controla el jugador.
Aquesta és la música del videojoc Gris, només sentim, ja intuïm, que no és un videojoc com tants d'altres. El teu imaginari no té res a veure amb propostes com Call of Duty, Fortnite i productes així, no? Podríem dir.
No s'assembla per res del món. O sigui, al final és com el món del cine, no? Que hi ha públiques, el públic, pel·lis per tots els públics. Doncs el món dels videojocs passa el mateix. I mica en mica aquest món s'ha anat fent gran, aquesta indústria, i al final apareixen productes com el nostre, que són molt diferents, en què la proposta és una proposta artística per gent amb unes altres inquietuds, per dir-ho d'alguna manera.
I ara m'han dit que estàs a punt de llançar un nou videojoc, que es dirà Neva.
Bueno, a punt. Encara estem en ello.
Esteu en això, eh?
Sí, s'està fent llarg. Ens vam anunciar fa poc i la idea és acabar-lo per 2024, però encara no sabem molt bé quan l'acabarem, perquè... vinc de treballar, haig de tornar, o sigui, l'estem acabant de tope.
I de què anirà?
Doncs el poc que et puc explicar és que...
Secret, clar.
Sí, només hem...
Això és com un programa de tele, un videojoc, que no et pots explicar la idea fins que facis el programa, no? M'imagino, sí.
Sí, o sigui, al final hem ensenyat només un tràiler, que és un personatge femení amb una espasa, un llop gegant, i res, serà una aventura entre aquests dos personatges.
Escolta, explica'm una mica el tema econòmic, la revolució, el món dels videojocs, no? Hi ha moltes empreses a Catalunya, realment mou molts diners aquest sector, què diries?
Home, jo crec que sí. Crec que, no sé, que és una indústria que cada cop va més. Sí que és veritat que també la gent es pensa que pots crear un estudi i funcionarà perfectament, i és complicat que un videojoc funcioni. Hi ha molts que tenen molt poques vendes, però en general crec que és una indústria en creixement, sens dubte, i Catalunya cada cop és més un hub europeu, no, de, on hi ha moltes empreses de videojocs, i van venint cada cop més empreses de videojocs, així que em sembla un bon moment.
Tu, Conrad, fa quants anys fa que vius aquí, a Catalunya?
No, sempre, sempre.
Sempre, sí. Però tens un accent diferent.
Sí?
Sí.
No sé.
Ah, val. Ah, doncs mira, et ve un accent diferent.
Sí? Tipo, sí. Què?
No, no. No, doncs que, no sé, que el teu pare i la teva mare... No,
no,
són d'aquí.
Català, català.
Ah, català, català.
Sí, sí, sí.
Doncs, però parles molt en anglès, tu.
No, que va, soc pèssim en anglès.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ah, doncs mira, no sé per què...
No, està bé, està bé. Està bé, està bé que tingui aquest... és més exòtic, no?
Clar, sí, sí. Escolta, ser emprenedor de videojocs és dur o no?
No, és molt intens, és molt, molt intens fer un videojoc. És com 3 anys dedicant-li...
3 anys, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hi ha que duren molt més. Però almenys Cris van ser 3 anys i aquest següent també estan sent 3 anys. I professionalment només li pots dedicar... Se li dediques molt de temps, això.
I quanta gent teniu treballant ara mateix per a aquest nou videojoc, Eva?
Va variant a l'estudi... Bueno, jo crec que sempre estem entre 20, 25, alguna cosa així.
20-25, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mm,
bon jaleo.
Clar. Esteu fent coses també al món del metavers?
No, no, què va.
Per què? Què li passa al món del metavers?
El desconec moltíssim, No sóc la persona indicada. No sé si serà un boom que durarà molt poc. Facebook encara ha de treure com la seva gran idea, no? Però no, no. Prou feina tenim en acabar un joc senzillet de 4 hores com per ficar-nos en projectes de metavers que ni entenc, no, què va.
Clar. I escolta, amb el tema de videojocs i la intel·ligència artificial, no sé si amb els teus socis que us vau conèixer en aquesta festa de Gràcia, heu pensat que una intel·ligència artificial us podria crear un videojoc en poca estona, no 3 anys. Jo no sé si els teus jocs tenen alguna cosa especial que una intel·ligència artificial mai podria oferir. Ho has pensat, això?
Jo crec que les intel·ligències artificials agilitzaran certs processos, però la idea... de dir, hazme un videojuego intro i que te'l puguis descarregar, em sembla que està molt fora, molt, molt lluny de la realitat. Et pot agilitzar en molts processos artístics i més d'executar. Però, ostres, que et faci un videojoc així, bim-pam...
Que t'ajudi, no. Que t'ajudi.
Sí, jo crec que t'ajudi, et pot ajudar, sí, sí. En concepts, en dibuixos, en programació... Jo crec que ajudarà i agilitzarà molt, molt, optimitzarà molts processos, segur.
I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita, i si l'esperança et deixa...
A veure, tot emprenedor té un somni. Tu segurament que has tingut un somni. No sé quin és el videojoc que t'agradaria haver creat. Què em diries?
Mira, doncs, jo em vaig posar aquest món perquè vaig jugar un joc que es diu Journey, que ja té uns quants anys,
sí?
Que em va marcar moltíssim. I vaig dir, ostres, jo m'agradaria poder fer alguna cosa similar a això. I jo crec que va ser el joc que em va inspirar i que em va... No sé com dir... Va, prova-ho, saps?
Quin és el videojoc que s'ha venut més al món?
Ostres, deu ser el Tetris o algun d'aquests, el Grand Theft Auto o alguna cosa així, deu ser.
Per anar al teu somni és aconseguir un dels videojocs més venuts, no?, del món, o què?
És que vendre el que ha vengut en un joc d'aquests... És que amb un 5% d'aquestes vendes em conformo, eh? Vull dir, estem parlant de 100 milions i coses d'aquestes. No, no, no buixaria.
Ja.
No, no, no tinc... O sigui, ja firmo vendre igual que Gris el següent joc, ja t'ho dic.
Per cert, Conrad, per anar acabant, tu continues il·lustrant llibres o fent còmics o ja ho has aparcat?
És que és el que et deia, o sigui, et demana tal intensitat això dels videojocs que ho he hagut d'apartar tot. De tant en tant m'agrada fer alguna exposició o algun projecte molt, molt petit, però què va, tinc massa feina fent acabant el segon joc, sí, sí.
I segurament ens poden escoltar il·lustradors o dibuixants que pensen, com em puc introduir en el món dels videojocs?
Sortint quin de consell... festa, per gràcia, jo.
Prenent una cervesa i trobaràs, sí, els teus socis, qual. No? Va, quins consells li donaries a gent que es vol dedicar al món de la tecnologia, al videojoc?
Bueno, o sigui, ara mateix hi ha milions de cursos i o sigui, que s'eduquin, és a dir, que estudiïn alguna cosa relacionada, que intentin fer equip i després, quan vols fer un projecte personal, al final tot es redueix a la persistència i cap ficar-te amb allò que realment és la clau.
Per cert, quants seguidors tens a Instagram?
270.000.
I com és que tens tants seguidors?
Pues no ho sé, perquè ja ni publico res, imagina't. O sigui...
M'he quedat parada, no? Perquè molta gent no et coneix a vegades a Catalunya. I tens molts seguidors?
No sé. Sí, no sé. Soc molt inactiu, realment, però sí que quan era il·lustrador li vaig fotre molta canya a les xarxes i mira, aquí està el número.
Molt bé, doncs escolta, hem descobert una mica més qui és el Conrad Roset, que s'ha convertit en un professional molt i molt valorat, amb una trajectòria cada vegada més consolidada. Va donar la campanada, com dèiem, amb el videojoc Gris i aviat doncs vol repetir l'èxit amb la seva nova proposta. A vegades quan veiem un videojoc no sabem qui al darrere, no? Qui el construeix, qui és l'empresari. Doncs avui un exemple, quina edat tens, per cert?
39.
39? És que aquí jove que ets. Vull dir, et queda tota una carrera, no?
Començo a veure i aigua, però sí, no sé.
Et fas gran, ja?
Home, és que els 40 fan por, no? No sé.
Home, jo ja els he passat i no fan por, no? Fan por d'altres coses, però l'edat, no. Felicitats, de veritat, gràcies.
Moltes gràcies.
Queda't aquí amb mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vinga, va, queda't.
A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby.
Rebem ara al Revolució una persona que segurament pel nom no us sona gaire. Joan Álvarez, com estàs? Què tal?
Què tal? Com estàs?
En canvi, si dic creador de Putos Modernos, benvingut. Segur que molts oients ara mateix han apujat el volum i s'han concentrat per escoltar-te atentament, perquè tu ets el director creatiu de l'agència de Putos Modernos. Teniu 400.000 seguidors a Instagram i ara felicitats, no? Això vol dir que feu una bona feina, no?
Sí, tot i que encara no podem pagar amb likes i les factures, vull dir que es paguen amb diners, no amb seguidors. Està molt bé celebrar-los, però ens importa una altra cosa.
Clar, per qui ara mateix no en tingui res, a veure, com li expliquem a un oient què és Putos Modernos?
Què és Putos Modernos? Doncs no és fàcil d'explicar, o és diverses coses a la vegada. Una d'elles és això el que dius, una conta o creadors digitals que fem continguts propis. Ara hem fet una sèrie amb Filmin, per exemple. L'altre és un equip creatiu que dona servei com a agència a marques, Pepsi, Levi's, Cabify, Beefeater i 50 o 60 més. I l'altra part del negoci, per així dir-ho, és una marca pròpia. Som una marca de productes que ven agendes, calendaris, doncs, a FNAC, Corte Inglés i museus, sobretot, Guggenheim o Reina Sofia, etc.
Molt bé, doncs recomanem, el seguiu a Instagram, i tenen frases com aquestes, Llegeixes i la veritat és que rius una estona, per exemple, és tragicòmic, està patint a la vegada per la sequera i per l'augment del nivell del mar, no? O aquesta, avantatges d'una tovallola de microfibra, és lleugera, antialèrgica i ocupa menys, no? Contres, no serveix de tovallola. Com feu? Són teves, aquestes frases?
No totes, ja, per sort, perquè no se m'agotaria al final també els temes. Però sí, la de microfibra en concret sí. També són temes recurrents, que anem repetint-nos a nosaltres mateixos segons quins temes i monomanies tenim. Les tovalloles de microfibra, per dir-los d'alguna manera, és un tema bastant fetitxe nostre.
Digue'm la teva frase que has creat tu, que ha tingut més likes, ara que som likes gairebé, més likes a Instagram.
Doncs no, mira que som agòtics i narcisistes, però no ho contem tant.
Més o menys, la que més ha agradat més a tu.
Més que ens hagi agradat més o menys, la que sí que em sembla que ha tingut més likes és precisament era una frase d'Instagram sobre Instagram mateix, que era com complien 10 anys. La frase era com felices 10 anys Instagram, ojalá pronto cumplas 18 i dejes de tapar pezones, una cosa així era. I aquesta, pel final, el troleig una mica demagògic sempre funciona, i el metahumor, no? L'humor de l'humor o a la pròpia xarxa social on estàs fent l'humor. O sigui, riure't d'Instagram a Instagram, que és una mica absurd, doncs això sempre funciona i crec que aquesta sí, potser, no sé, 90 o 100.000 likes devia tenir.
Molt bé. Ah, doncs, a banda, com ens deies, d'aquestes frases, treballeu per marques, no?, que us contracten. Què us demanen les marques, que us contracten perquè ajudeu a vendre els seus productes?
Bé, és una mica diferent. Jo vinc de la publicitat, és a dir, de rebre un encàrrec, no?, un briefing i donar una solució barra una campanya. Aquí ens venen en busca d'un estil que més o menys ja reconeixen i perquè els interessa el que firmem amb ells. És a dir, quan ve, això és una mica la particularitat que tenim respecte a una agència. Som publicitat d'autor, si és que això existeix, perquè els molt puristes dirien que si és d'autor ja no és publicitat, és una altra cosa. Però bàsicament el que volen és un contingut en el nostre to, que òbviament doni un missatge comercial, publicitari, però que també respongui al contingut que solem fer per a la nostra audiència. És a dir, nosaltres, amb una campanya, no actuem massa diferent que si estéssim creant contingut orgànic, amb la diferència que hem de ficar el contingut del producte o de la marca en concret, no?
Podries posar algun exemple d'una gran marca, alguna frase que coneixem, que es pugui dir que l'heu fet vosaltres?
Bueno, per Pepsi segurament és la que hem treballat més i hem fet de tot, no només, diguéssim, campanyes de copywriting o de text, que es diu. Hem fet lones, hem fet l'anunci, diguéssim, l'adaptació espanyola per l'anunci americà de la Super Bowl, el vam fer nosaltres amb l'Ernesto Sevilla. Hem fet moltes coses diferents. Així, frases en concret, doncs, no sé, puc parlar de recents, no? De, per exemple, Cabify, que també hem treballat bastant, doncs hem fet una campanya, vam fer una campanya que era «És raro anunciar Cabify en un bus», que el que reia era del mateix suport on aquell anunci estava posat, i que culminava amb una contradicció. No? És raro anunciar Cabify en un bus, però más raro és volar en locos i deixar el cotxe tot el fin de setmana en el pàrquing de l'aeroport, etc. No? I aquesta campanya va tenir bastanta viralitat perquè era com una publicitat que s'autoparodiava a si mateixa. No?
O sigui, la gent us demana viralitat, eh? Perquè avui en dia el que volen totes les marques, no?, és ser viral. Per vendre més, no?, o per tenir més clients.
Sí, una cosa és el que demanin, però això és com demanar-li a un músic vull un hit, no? És a dir, això és normalment és una conseqüència, una més que... O sigui, tothom vol tenir la màxima notorietat i el màxim impacte perquè avui en dia la publicitat és molt cara, les audiències estan tan fragmentades que arribar a molta gent de cop és molt difícil. Com ho fas? Fent que el que reba el missatge sigui a la vegada remissor, és a dir, que una cosa sigui compartible. I la publicitat normalment molesta i no ho és. El nostre contingut, tot i ser publicitari, el que sol aconseguir és que la gent se'l fa seu i el reprodueix, no?
Clar, com deies abans, Joan, la publicitat està molt fragmentada, no? Llavors, on hem d'invertir? Ara, imagina't que jo faig un exercici, soc un client en televisió, en ràdio, en xarxes socials, en Instagram, en TikTok, Espera't, que diem més, eh? A Twitter, repassem a quina plataforma, a LinkedIn, on vaig? Què em diries?
Clar, jo això dels consells sempre és com un xandall que em ve gros, eh? No, em fa una mica de pudor donar-ne perquè no, tampoc sóc un guru.
És com un joc, ara fem un joc, eh?
Sí, jo diria que invertir en bon contingut, és a dir, el bon contingut independentment de la plataforma de torn, que avui és TikTok, demà és Twitch, l'altre és un altre, és si tu generes un contingut rellevant per la teva audiència, allò s'ha de poder formatejar allí on estigui la teva audiència, i el bo que tenim avui en dia és que les audiències, tot i que estan més fragmentades, estan més dividides, també estan més targetitzades, és a dir, que la gent ja consumeix un mitjà de comunicació a la carta pels seus interessos, no?
Clar. No, és que a més, que hem parlat aquest cap de setmana de la Revolució amb tu, eh? Que em dius fragmentació. He parlat amb el Mauro Fuentes, que es dedica a transformació digital de CaixaBank, i m'ha parlat d'hipersegmentació. Escolta, doncs acabem amb una societat de negocis fragmentada, hipersegmentada. És el futur, això.
Que això no és dolent, és a dir, que la gent pugui... no hagi de consumir anuncis, no sé, que, no, que un calvo que hagi de consumir anuncis d'un xampú no té massa sentit, i això que és aplicable a la publicitat és perquè la gent ja avui en dia té el poder de dir això m'interessa, això no m'interessa, quasi per microcoses, no? O m'interessa això d'aquí i això d'allà, i això al final et permet tenir més informació de qui t'està escoltant, no? La televisió, no tinc res en contra de la televisió, però encara viu d'unes audiències fictícies, és a dir, hi ha molt...
Per què fictícies?
Hi ha molts pocs... El meu primer treball va ser a una empresa que llavors es deia Sofres, ara em sembla que es diu Kantar Media, que era d'avaluació d'audiències. I hi ha audímetres, que n'hi ha molt pocs estadísticament, no? En general. Llavors, d'això es fa una projecció de quanta gent està veient, però la televisió no sap si tu estàs no? al lavabo o estàs fent un ou o estàs veient... En canvi, en la publicitat digital, l'usuari dona bastanta informació sobre el que està consumint i sobre si ho vol consumir.
Per tant, és més real, per tu, la comunicació digital?
És més medible, que no vull dir que sigui més real. És a dir, la televisió encara arriba a molta gent.
I per tant, és el futur, llavors, la comunicació digital? Per exemple, un vídeo, jo estic dient, un vídeo per Instagram que pot tenir 100.000 o 200.000 views i un programa de TV3 que pot tindre també 200.000 espectadors per aquesta... Mm-hmm. No? És el mateix, ara, avui en dia, ja, sí?
Jo diria que és més valuós si els 100.000 que et segueixen han escollit seguir-te i són el teu públic objectiu, que si ara no, en general diria, perquè però això és la meva forma de... I nosaltres hem fet també televisió, jo també vinc de la publicitat convencional, però avui en dia em sembla que ha impactat, no? Bombes a cañonazos, sigui per la publicitat o pel contingut finançat per la publicitat, perquè al final la televisió és gratuïta perquè hi ha marques que la paguen, doncs... o almenys als mitjans privats, doncs les marques van a buscar on està el seu públic.
Molt bé. Fa uns mesos heu estrenat a Filmin la sèrie Putos Modernos. Mm-hmm. Qui hi trobarem? Qui la miri allà?
Doncs va ser quasi una paròdia d'una sèrie, perquè nosaltres ens venia, encara anem amb la L posada de novatos amb fer ficció, però ens van plantejar l'opció de portar Putos Modernos a la ficció en una plataforma com Filmin, auspiciat també per marques, i vam fer el que és quasi una paròdia de sèrie. Ens feia gràcia que el tràiler quasi fos més llarg que els capítols. Són capítols, això, per consumir pràcticament amb un reel d'Instagram, uh-huh, en 3-4 minuts. I és, bueno, això, si Putos Modernos és una paròdia de la modernitat, al final els capítols també tenen alguna d'això, no?, de reflectir les nostres petites misèries i contradiccions de la vida diària. No?
Uh-huh. Per cert, Joan, quin paper em diries que juga la tecnologia en la vostra feina? Utilitzeu molta tecnologia? No sé si intel·ligència artificial també en feu servir a l'hora de treballar?
Nosaltres vivim més de la estupidesa natural que de la intel·ligència artificial, però no som massa amants de la tecnologia per la tecnologia. Òbviament, també n'hi ha alguna que ens ve de nou i ja estem fora. Però en general el nostre negoci no és de tecnologia, és de creativitat, i la creativitat al final el que ha de ser la tecnologia és un mitjà al servei de, no?
Clar. Molt bé, per acabar, quan sou ara en aquests Putos Modernos?
Pues a l'equip físic a l'oficina 9, a l'equip extès uns 15 i 16.
Molt bé.
Una empresa petiteta i preferiríem no créixer massa encara.
Molt bé, doncs escolta, felicitats. Emprenedor, ets un emprenedor.
No sé què vol dir això, però gràcies.
Ets emprenedor de la vida, no?
Suposo que sí, però no.
No?
Sí,
emprenedor,
no.
Empresari, què?
Empresari, ni no. Soc un...
Creador.
Un currante, com més.
Molt bé. Doncs escolta, hem conegut una mica més qui hi ha darrere d'aquesta agència de creativitat Putos Modernos. Joan, enhorabona per aquesta història que ja fa anys que dura i que duri molt més i molt d'èxit. Gràcies per venir al Revolució.
Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
Gràcies.
La creativitat requereix tenir el valor de desprendre's de les certeses. Eric Fromm. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Descobreix el futur de la salut digital amb Barcelona Health Hub, líder internacional en innovació en l'àmbit de la salut. Des de la seva icònica seu al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona, Barcelona Health Hub connecta startups, empreses i organitzacions sanitàries per accelerar la transformació digital del sector. Prepara't pel canvi de paradigma en la salut de futur amb Barcelona Health Hub. Com sempre ens diu Jonathan Escobar, CEO d'Actio Global, el que no sabem és de lluny més rellevant que el que sabem. Les millors empreses del món són les que posen un focus salvatge en el que volen transformar. Ho executen a una velocitat superior als seus competidors i posen els clients al centre i els equips al capdavant.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes.
La relació dels joves amb els mòbils i tota mena de dispositius amb pantalles és un dels grans temes d'actualitat, pares i mares. Fins a quin punt han de tenir presència a les seves vides, les pantalles, no? Què els aporten de bo i què els perjudica, no? L'experta en digitalització i professora de cibercomunicació que s'ha posat molt de moda és la Laura Cuesta. Acaba d'escriure el llibre Crecer con pantalles per ajudar a pensar-hi i perquè serveixi de guia a molts pares i educadors. Ella és de Madrid, li parlarem en castellà perquè ens entengui. Laura Cuesta, bona nit, benvinguda al Revolució.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué tal? Nosotros crecimos sin pantallas o con la pantalla del televisor, ¿no?
Sí.
¿Tuvimos más suerte, sí o no?
Bueno, estamos en otro momento, pero no por eso es muy diferente a lo que vivimos nosotros. Lo que pasa es que tenemos el mito, que yo creo que tenemos que acabar con él, de que nuestros hijos ahora son nativos digitales porque han nacido con la tecnología y por eso saben mucho más de tecnología que nosotros. Lo que pasa es que el tener esa destreza que tienen por saber manejar la tecnología, ni mucho menos les hace saber conocer o tener las competencias digitales suficientes para poder manejar tanto los dispositivos tecnológicos como las diferentes aplicaciones y herramientas. Entonces, por eso es necesario, es imprescindible que nosotros como padres les acompañemos, les orientemos y, por supuesto, supervisemos la claro. actividad que van a tener en el entorno digital.
¿Tú tienes hijos, Laura?
Tengo, sí, los tengo. He pasado ya todas las edades, los tengo de 17 años y de 23.
¿Y estaban con las pantallas o no?
Pues la verdad es que hemos tenido una relación muy sana y bastante saludable, porque para mí lo principal fue empezar a hablar de tecnología antes de darles los dispositivos, y es algo que recomiendo mucho a las familias. No esperar a que ya sean adolescentes, porque indiscutiblemente la conversación ya es mucho más difícil, sino lo principal es tener un diálogo en casa con ellos, hablar muchísimo, establecer la conversación y, como digo, hablar de tecnología, normalizar el uso de la tecnología, siendo nosotros sus referentes, hablar, por supuesto, de todo lo que les va a ofrecer, pero también de los riesgos que
claro.
existen en Internet.
¿Qué riesgos? Porque hay una frase tuya que me gusta mucho y dices, alejar a nuestros hijos de las pantallas no es una opción. ¿Por qué? Yo tengo una hija de 8 años, ¿vale?
Sí.
Y luego hay oyentes de 10, de 11, 12. ¿Cómo le digo? Oye, no uses tanto la pantalla.
Indiscutiblemente lo que decíamos, alejarles hoy en día en que estamos en un presente ya tecnológico hiperconectado no es la opción, porque si no lo van a hacer en casa, lo que siempre hemos oído muchas veces con nuestros padres, lo van a hacer por detrás, lo van a hacer con los dispositivos en el colegio, lo van a hacer en casa de un amigo. Entonces lo que tenemos es que formarles y educarles hoy en día ya en digital. Y como decíamos, empezar a hacer esa mediación parental, que es hablarle de los riesgos que tiene, por supuesto, el estar en Internet sin supervisión. El que sepan que muchas veces pues no siempre los amigos o amigas que van a encontrar en Internet son quien dicen ser, que puede haber una persona mayor, que no pueden utilizar ciertas aplicaciones, que tienen que cuidar su privacidad y sus datos, lo mismo que la familia, ciertas nociones que tienen que conocer como la huella digital, por supuesto, toda esa información adecuada a la edad del menor. Es decir, que ese acompañamiento lo tendremos que hacer primero con una supervisión mucho más cercana a edades tempranas, incluso utilizando controles parentales a aquellas familias que a lo mejor les sea más fácil. El objetivo tiene que ser que al final alcancen una autonomía digital progresiva, que al final, cuando sean adolescentes, claro. puedan utilizar las pantallas ellos mismos por su propia voluntad.
Claro, pero Laura, ¿Cómo se ponen límites al uso de las pantallas en los menores, cuando los adultos también a veces estamos con la tecnología? Por ejemplo, ¿a un menor cuántas horas al día tiene que estar con la tablet?
Pues mira, no tanto es el concepto de horas de pantalla, sino es muy importante pensar en qué contenidos están consumiendo. Porque no es lo mismo que nuestra hija, por ejemplo, esté 2 horas haciendo scroll en Instagram o en TikTok, que a lo mejor esté utilizando, por ejemplo, la tablet, porque está utilizando una aplicación para editar un vídeo que luego va a utilizar en el colegio porque está preparando un trabajo. Entonces tenemos que entender que la tecnología no es solo uso mero recreativo o consumista. Entonces tenemos que estar con ellos precisamente para saber qué hacen, qué les gusta, qué contenido consumen. Indiscutiblemente tenemos que saber que sí, efectivamente no pueden pasar del uso al abuso, y a edades tempranas no es recomendable indiscutiblemente que estén más de 2 horas al día o 3 horas al día con pantallas. Pero sobre todo tenemos que pensar en establecer esas normas y límites. Cada familia, por supuesto, tiene que adecuarlas a sus necesidades y a sus características. Y lo más importante, a cada niño, porque cada menor es diferente, y los que tenemos varios hijos lo sabemos, que no es lo mismo la madurez, la responsabilidad y el autocontrol que conseguimos con un hijo que con otro. Entonces tenemos que adecuar también esas normas y límites a cada hijo. Entonces, claro, como digo, tendremos que establecer esas normas y límites a nuestras necesidades, uno como familia y por supuesto a nuestros hijos.
En el libro hablas de que es importante conocer los riesgos que tiene Internet para nuestros hijos, ciberbullying, acceso a pornografía, mal uso de la inteligencia artificial. Lo hemos visto recientemente con las fotos de chicas desnudas creadas por inteligencia artificial, el acabar viviendo una vida virtual más que real. Hagámoslo al revés, ¿no? Dime cosas buenas que le ofrece un móvil a una joven, ¿eh? Hay algunas que sí, ¿no? Me decías, ¿no? Ahora me contabas algunas. También hay cosas positivas, ¿no? También aprenden.
Bueno, por supuesto que sí. Yo además, mira, que cojo a los alumnos ya en la universidad cuando ya han alcanzado ya una edad de responsabilidad, pero incluso a edades más tempranas. O sea, la capacidad, y lo hemos visto, bueno, cuando hemos estado en pandemia, indiscutiblemente, la capacidad que tiene la tecnología de poder a esas edades, a edades de adolescencia, de poder comunicarse, de poder socializar. O sea, hoy en día ya con tecnología, como digo, se comunican, socializan, aprenden, además se divierten, es una manera de ocio. Entonces tenemos que entender que estamos ahora mismo ya en otro punto, en otro entorno, y tenemos que entender cómo funcionan los adolescentes para poder educarles. Entonces es una labor, como digo ahora, de los padres, pensar en esa vida que tuvimos nosotros, esa juventud con nostalgia, sino pensar en cómo son ahora nuestros hijos y la necesidad que tienen ahora. Entenderles cómo funcionan para poder educarles ahora ya también en este nuevo entorno digital. Pero para eso es fundamental, por supuesto, que conozcamos el entorno digital, que conozcamos Internet, que conozcamos las aplicaciones, porque si no es imposible que podamos formarles en el buen uso de la tecnología.
Claro. Laura, muchas escuelas ya prohíben el uso del móvil y se empieza a hablar si esto tendría que ser así por ley. ¿Tú los prohibirías?
Ese es otro concepto, indiscutiblemente. El uso del móvil como dispositivo...
Te tienes que mojar, ¿eh? ¿Sí o no?
Sí, no, por supuesto. Si no tiene ningún objetivo pedagógico, no tiene ningún sentido que se utilice en las aulas. Por supuesto que sí. Pero es que tenemos que entender que tecnología es mucho más que un móvil. Tecnología es mucho más que Instagram, TikTok o Fortnite. Entonces, efectivamente, el móvil como tal de nada sirve si se está utilizando en el aula o en los recreos o en las salidas, por ejemplo, fuera del colegio, porque les va a hacer que se aíslen, que no socialicen con los compañeros, que se distraigan. Por tanto, efectivamente, es mejor no utilizarlo. Pero si la tecnología, más allá del móvil, tiene unos objetivos pedagógicos, lo que llamamos tecnología educativa, no tenemos que parar la digitalización. A veces los medios de comunicación utilizan esos titulares sensacionalistas como Suiza para la digitalización o Suecia. No es que se tenga que frenar, sino que indiscutiblemente tenemos que hacer todo consensuado y con unos objetivos. Vamos a utilizar la tecnología no simplemente para pasar del papel a las plataformas o a las tablets, sino para saber exactamente que vamos a utilizar esa tecnología con unos fines pedagógicos más allá de los libros. Entonces sí, utilicemos la tecnología.
El escritor Kim Moon-jo hacía un artículo el otro día en La Vanguardia, hace unos días, en que hacía esta reflexión, ¿no? Ahora muchos se sorprenden que el móvil distrae a los jóvenes en clase, cuando en realidad esto ya se sabía desde el primer día y no se hizo nada. ¿Tiene razón?
Tiene, o sea, vamos a ver, tiene razón, pero dependiendo indiscutiblemente. Yo conozco muchísimos docentes que utilizan el móvil, que utilizan las redes sociales, que lo hacen con los adolescentes, no con alumnos de primaria, indiscutiblemente no con alumnos de infantil, pero sí con adolescentes de secundaria, y hacen proyectos con ellos utilizando el móvil, por ejemplo, para dar asignaturas de literatura, de lengua, para hacer proyectos con ellos, y sí que funciona. Entonces, ¿el que tengan el móvil en el bolsillo les puede distraer? Por supuesto que sí, mientras están dando cualquier otra asignatura, si no se les implica el uso de ese dispositivo para un proyecto en específico. Por supuesto que sí. Doy toda la razón.
Molt bé, avui al Revolució, parlant amb aquesta experta en digitalització, professora de cibercomunicació, la Laura Cuesta. Recomanem aquest llibre, Crecer con pantallas, per ajudar a pensar-hi, perquè serveixi de guia a pares. Clar, jo me pregunto como madre, ¿no? El contenido, ¿no? El contenido, por ejemplo, si hablamos de YouTube, ¿no? O existe el YouTube Kids, ¿no? Claro, el control en YouTube Kids, ¿no? Que no hay control, ¿no? De edición de lo que está colgado y lo que ven tus hijos, ¿no? ¿Esto cómo lo ves? Porque, claro, nosotros que mirábamos la televisión, ¿no? Eran programas, y ahora pongo un ejemplo, no sé, en Cataluña, el canal 33, Bellam, pero otros programas que había un guión que estaba trabajado, que se hablaba correctamente, pero ahora, en cambio, nuestros menores consumen también a veces en YouTube, que hay más lenguaje, hay palabrotas. ¿Y esto qué hacemos?
El gran problema, como hablabas tú también al principio, del acceso a la pornografía, que sabemos por los estudios que se han realizado que se hace cada vez antes y la mayoría de las veces por de forma accidental, porque los menores lo encuentran cuando están a lo mejor navegando, como tú bien dices, en YouTube buscando otros contenidos. Para eso sí que hay opciones, hay, como te digo, estas herramientas de control parental. Simplemente, por ejemplo, la de Google, Family Link, que vinculando las cuentas de los menores, los dispositivos de los menores a herramientas como Family Link, sí podemos restringir los contenidos, en este caso, como tú decías, de YouTube, para que realmente no puedan acceder a contenidos para adultos, porque lo que pasa con YouTube Kids, que muchas veces cuando tenemos un menor que no está en la franja esta de a lo mejor tan pequeña edad, que a lo mejor está en la edad de los 11, los 12, se les queda muy corto los contenidos de YouTube Kids, pero tampoco puede ver contenidos en abierto. Lo que pasa es que hay a veces que los padres desconocen todas estas herramientas y a lo mejor utilizan YouTube sin loguearse. Y este es el gran problema, que están dándoles internet abierto con todos los contenidos en global.
Molt bé. Doncs, Laura, una abraçada. Gràcies per tot. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Oblida't d'Espanya. El teu mercat és el món. Obre la teva botiga online amb Money, la solució líder en gestió de pagaments digitals. Oblida't d'Espanya. Money.com.
Amb Busi ja estàs nerviós i aquests nervis es converteixen en mal de cap. Quan el mal de cap t'agafa desprevingut, Helocatil Solución Oral, bebible i de ràpida absorció. El primer paracetamol en estic-pac sense necessitat d'aigua, a partir de 14 anys. Helocatil, de Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Ja sabeu que el programa ens agrada rebre emprenedors i descobrir la seva història i el seu projecte professional. I avui saludem el Pol Valés, que és un dels fundadors de la startup tecnològica Bloom, que ofereix tractaments innovadors de medicina estètica. Pol, benvingut al Revolució.
Moltes gràcies.
27 anys. Enhorabona, perquè si no tinc entès malament, acabo de tancar una ronda de finançament molt important. Explica'm.
Exacte. Doncs mira, ara hem acabat de tancar una ronda d'un milió d'euros de finançament. Però bueno, diria que el més important és que en aquest any hem aconseguit tractar a uns 1.600 pacients i que estan molt contents i que més d'un 35% han repetit amb nosaltres ja.
A veure, explica'm què fa la vostra startup.
Doncs mira, nosaltres som una empresa de medicina estètica que estem intentant revolucionar el sector a través de comunicació i tecnologia. I bueno, fa un anyet que vam començar i aquí estem.
Però què fa? És a dir, ho vau fundar tres amics, oi que sí? Tres amics?
Bueno...
Tres coneguts. I com és que us vau ajuntar per tirar endavant aquesta idea en comptes de fer cadascú doncs, la carrera i què és diferència, no? Per què és diferent aquesta empresa?
Doncs mira, nosaltres som tres fundadors, en Manu, en Juanfran i jo. En Manu era el que el coneixia, en Juanfran, i em coneixia a mi. Llavors va ser una mica el punt d'unió entre els tres. I nosaltres el que volíem fer era algo relacionat amb salut, al sector salut, això ho teníem claríssim. I després d'analitzar diverses verticals del sector salut, vam veure que dins del sector de medicina estètica hi havia una oportunitat molt clara, no? És un sector que hi ha clíniques molt petites, la majoria estan dirigides per doctors, que en saben molt de medicina, però no en saben tant de tecnologia com de negoci, no? I allà vam veure una oportunitat clara, també no hi havia un player de referència en el sector, el que tenia més quota de mercat tenia menys d'un 2%, i llavors veiem que faltava una marca de referència.
O sigui, vosaltres aglutineu a diverses.
Aglutineu a diverses?
Per exemple, centres d'estètica, no? Podríem
no,
dir.
No, nosaltres tenim els nostres punts de tractament, no són ben bé clíniques, si vols entrem en detall, però el que fem és llogar espais en coworkings mèdics, llavors després, un cop testegem el mercat i funciona, construïm la nostra clínica, que és el cas d'aquí de Barcelona, i el que fem és, doncs, tenim els nostres doctors, els nostres assessors, o sigui, és com una clínica tradicional, l'únic que el model de negoci és una mica diferent.
Clar. I la idea d'on ha sorgit? Hi havia demanda condicionada per una pressió, per exemple, estètica, a vegades de les xarxes socials, que a vegades preocupa també aquesta pressió d'aquests
sí.
joves.
Bueno, doncs és el que et deia, no? Vam analitzar diversos sectors i vam veure que el de la medicina estètica estava creixent a saco, sobretot després del Covid, no? Perquè hi havia un estudi de McKinsey que relacionava l'impacte que havia tingut a l'ús de videotrucades, Zoom, Google Meet i totes aquestes eines amb el creixement del sector, no? Perquè al final el fet de veure de la pantalla tot el dia feia que la gent es preocupés més per la imatge, llavors el sector ja era un sector que estava en creixement, però es va disparar el creixement. I allà és el que et deia, vam veure que hi havia un error d'educació i vam parlar amb el doctor Jaume Tufet, que és una mica el referent dins d'Espanya de la medicina estètica, i ens va corroborar que hi havia, doncs, aquesta oportunitat i vam començar.
Dins del cercle constant les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle.
Avui parlant amb el Pol Valés, 27 anys, i sé que també col·laboreu amb l'Àlex Saiz del Revolució 4.0. Explica'm això. Ell va confiar en vosaltres, també.
Sí, l'Àlex el vaig conèixer a través d'una amiga en comú ja fa temps. Llavors, bueno, quan vam començar el projecte, ell ja estava allà des del principi, i veient una mica el que fèiem. Es va enamorar del projecte i va decidir entrar com a inversor. Uh-huh. Nosaltres ens vam enamorar d'ell i el vam deixar entrar també com a inversor. I, bueno, pues, allà seguim, ens segueix ajudant i seguim
quins
en contacte.
Quins consells dona? Perquè fa no, de mentor, no? Podríem dir, segur?
Sí, al final és un tio que en sap de tot, llavors pots preguntar-li qualsevol cosa, tant temes d'expansió com de recursos humans, al final tema digital, pues, el controla moltíssim.
Clar. I com em diries, no? Exemples de que la tecnologia està relacionada, en aquest cas la medicina estètica, perquè la gent ho entengui una mica més?
Doncs mira, al final tenim diverses vertents de la tecnologia, no? Però sobretot et diria l'ús de dades i d'intel·ligència artificial. En el nostre cas, per exemple, hem desenvolupat un escàner facial que t'ajuda, doncs, abans de venir a clínica, a saber quins són els millors tractaments per tu, que, doncs, ho fem a través d'intel·ligència artificial. I després la importància de l'ús de dades en la salut. Ja no només a la medicina estètica, sinó en la salut en general. Això just parlàvem amb un doctor l'altre dia, que en Joan Guanyavents, que és expert en salut digital, i ens parlava de la importància d'això, no? De les dades en la salut global i del problema que teníem a Europa amb la protecció de dades per utilitzar-les.
Uh-huh. I, per tant, el model de negoci del futur que us plantegeu, quin serà? Perquè ara sou 30 persones, m'has dit, treballant, sou 3 socis, no? Uh-huh. Molt joves. Felicitats, perquè heu fet bona
Gràcies.
Feina, fas cara que estàs content, no?, de la
sí.
vida. I això vol dir que va bé. Clar, quin és el negoci de futur que us plantegeu?
Doncs nosaltres ara estem treballant per ser el referent de medicina estètica dins d'Espanya, després expandir-nos per Europa. I també pots tocar altres verticals de la salut.
Uh-huh. Poca gent ho coneix, no?, aquesta manera també de treballar, no? També és una altra manera de treballar diferent.
El món startup, pots dir, no?
Uh-huh.
Sí, la veritat és que al final el que t'ajuda és, pues, a poder créixer ràpid, a fer les coses ràpid i bé, no només ràpid, que és això sobretot ho tenim molt present. I la veritat és que, bueno, en el nostre cas s'han vist els resultats.
Uh-huh. Què et diuen els teus socis normalment a les reunions, eh? Perquè quan sou tres, a vegades, un anem més que l'altre. Com compartiu el coneixement, les decisions a l'hora de treballar?
Doncs la veritat és que, hòstia, és tot molt fàcil, perquè ja t'he dit que no érem amics abans, però ara sí que ho som.
Ah, molt
així
bé.
Que sempre estem bastant d'acord.
Molt bé. Per anar acabant, si algun jove emprenedor ara mateix vol muntar una startup, perquè també, escolta, no és fàcil, eh?
No.
A l'inici és dur, s'ha de picar pedra.
Molt dur, molt dur.
Explica'm aquest picar pedra de l'inici.
Si algú vol muntar alguna cosa, jo li diria que no muntés.
Oh!
No, és broma.
Home!
No, però seria... Bueno, que en tingui moltes ganes, sobretot que sigui algo en propòsit. O sigui, al final nosaltres li dediquem totes les hores que li dediquem perquè creiem en el projecte i realment volem canviar alguna cosa a la societat i és l'única manera que hi ha de poder seguir.
Algun altre consell? Va, deixa un altre consell més, va.
Algun altre consell?
No te'ls quedis tots per tu, Pol. S'ha de compartir el coneixement, això estàs d'acord, no?
Sí, doncs...
Ser generós en aquesta vida.
Sí, doncs, algo que he vist a moltes startups, que no se li vagi... Que no perdi el nord i que, hòstia, que per molts diners que entrin, com per exemple la ronda que hem fet ara, que sempre s'ha de tenir els peus a terra i... Perquè
I s'ha de justificar, no,
exacte,
aquestes rondes?
100%.
Ah, perquè, clar, la gent diu, no, és que acabo 1 milió d'euros, no? S'ha de justificar què es fa,
exacte,
no?
Exacte. Sí, i s'han d'invertir bé.
Molt bé. Doncs escolta, enhorabona per com està funcionant aquesta aventura emprenedora, aquests joves catalans, com dèiem, Bloom,
Bloom.
L'hem dit bé. I escolta, que vagi molt bé i molta feina.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies per venir a Revolució.
A vosaltres.
Experts en tecnologia, amb esperit emprenedor i visió internacional. Així som els estudiants de graus, màsters i cursos de la Salle Campus Barcelona. Especialistes en arquitectura, business, enginyeria, filosofia i arts digitals. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Acabem el programa i ho fem amb una frase del filòsof i matemàtic grec Pitàgores, eh? Qui no ha estudiat? Tu vas estudiar Pitàgores, no, també, Pol? Sí o no? Te'n recordes, eh? Doncs deia això, Pol, escolta i seràs savi, perquè l'inici de la saviesa és el silenci. Estàs d'acord?
100%.
100%. És un bon consell per a un món sempre ple d'estímuls i sorolls que sovint no ens deixa pensar. Gràcies, com sempre, a tot l'equip que fa possible la Revolució, gràcies a vosaltres, oients. I ens trobem demà diumenge a les 10 a Catalunya Ràdio, l'antena de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies. Quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. Trying times, we're not trying.